dies més a aquesta hora i amb aquesta sintonia us hem de parlar, en aquest cas, d'històries. Històries de Sant Cugat que ens porta cada 15 dies el Jaume Espina. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Pues mira, molt bé. Avui amb un tema, jo penso, força interessant i inclús actualment poc conegut i que fa 25-30 anys la gent és que ni sabia pràcticament de la seva existència.
Però que va tenir una època daurada, una època d'efervescència, no?, podríem
dir. Sí, va ser un moment àlgid de l'època i per això ho tenim amb nosaltres el Josep Fàbregas.
El Pere Fàbregas.
Que és una persona que ha estat estudiant el tema, el casino de la Rabassada, ha escrit un llibre, va fer una exposició, és una persona que ha estat sempre molt motivada pel tema i que podríem dir que és un gran expert amb aquesta cosa, no? Bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per vindre.
Gràcies per convidar-me.
El llibre es titula El gran casino de la Rabassada, història d'un somni burgès, que han escrit precisament el Pere, que avui ens acompanya, juntament amb la Carlota Jiménez, un llibre a quatre mans, no?, podríem dir, o a dues mans, perquè escrivim amb una només.
Sí, sí, podríem dir que sí.
Però que és un treball en equip que explica, jo no sé, quantes històries heu pogut explicar en aquest llibre.
Home, bàsicament d'històries és una que és molt llarga i a la vegada molt curta per la seva durada en tant en quant a poder jugar, com la seva paraula indica, com a casino, però que, com dic, és llarga en la seva història des dels seus inicis fins al seu acabament.
A quin context és històric podem situar aquesta...
Bé,
des de que comença tot el tema de que els barcelonins els crida l'atenció al Tibidabo fins avui, en quin context situem aquest...
Bé, el context el podríem situar bàsicament amb la obertura de lo que és la carretera de la Rabassada, carretera que comença al poble i al municipi de Gràcia i arriba fins al municipi de Sant Cugat. Això ens parla aproximadament dels anys 1860, segle XIX. La carretera serà el fil conductor de totes les històries que pugui tindre dita ruta, i una d'elles, evidentment, serà el casino. Els antecedents del casino com a lloc de joc i d'esbarjo els situem a finals del segle XIX, a l'any 1899, amb la inauguració de lo que serà l'hotel-restaurant La Rabassada, juntament amb el Cercle d'Estrangers. No serà fins a l'any 1911 en què la figura més representativa en tant en quant serà l'ànima de tota aquesta construcció, el senyor Josep Sabadell. A l'any 1911 s'amplia fent el casino i les atraccions. A l'any 11, com dic, s'inaugura, es juga. A l'any 12 es prohibeix el joc. Això provocarà pràcticament a l'inici i de ballada de lo que serà aquest complex, però que durarà fins als anys 20, en quan hi haurà el que és el restaurant i atraccions. Als anys 20-23, amb la proclamació de la dictadura de Primo de Rivera, s'abolirà definitivament el joc, i això ja provocarà fins al temps de l'inici de la Guerra Civil el seu declivi. I finalment a l'any 1942-43. Això és una cosa que ens ha costat desbrinar perquè no han trobat cap vestigi,
documentació,
cosa raríssima, però és així, fins avui dia avui no ho han trobat, que és l'any 1942 amb l'enderroc pràcticament de tot el complex, excepte les coses que avui dia queden i que estan pràcticament engullides per la pròpia naturalesa.
Si l'haguéssim de situar en l'espai, on...
Sí.
On el trobem? On el trobaríem?
En aquell moment el trobaríem en el punt quilomètric entre el quilòmetre 6 i 7 actuals de la carretera de la Rabassada. Tota la documentació sempre parla que aquest complex està en el quilòmetre 9, perquè, val a dir-ho, i tal com he dit abans, avui en dia la carretera de Rebaçada comença el que és la Ronda de Dalt, però en els seus orígens la carretera de Rebaçada començava al municipi de Gràcia, en els Josepets, o sigui, la plaça de Lesseps d'avui en dia. Per tant, hi ha aquest declatge de quilometratge, i avui és entre el 6 i el 7, i més concretament, per situar-ho poder una miqueta més físicament, és on hi ha el trencall que porta al restaurant avui de Can Cortés, i és l'avinguda de Can Cortés, i que entra cap al barri
del
que és Rectoret, Les Planes. Uh-huh. Doncs enfront d'aquesta entrada amb carretera d'alçada trobaríem el que és la façana del que era, el que va ser l'hotel-restaurant.
Perquè aquella zona, el que primer s'instal·la és un restaurant que es diu el Rabalasset.
Bé, els antecedents d'aquest hotel-restaurant en són, cronològicament, podríem dir que és una primera fonda que es fa a l'any 1895, que és que se'n diu Cala Manela. Cala Manela són uns senyors també de Gràcia, en quant a, després de l'obertura d'aquesta carretera, i amb tota la rapidesa en què es fa la carretera amb pauses, i tot el que és l'avinguda del Tibidabo i tota la construcció del que és el cim del Tibidabo, que també influirà en tot el que és aquest hotel, això provoca que molta gent obri petites fondes, petits restaurants, i una de les primeres en aquest lloc serà Cala Manela, que després es transformarà en hotel i restaurant Rebaçalet, que avui en dia d'aquest hotel Rebaçalet no en queda res, es va enderrocar a l'any 1993, però sí que queda dues cases en aquesta entrada que abans he dit, de lo que és carretera Rebaçada, avinguda de Can Cortés. Hi ha dues cases que són coetànies amb tot el que és el casino, i que avui són uns dels vestigis que queden.
És que hi ha molta gent que es pensa que el casino justament està en aquella part. O sigui, a vegades quan algú li has preguntat, sí, passo per allí, per allí puges cap a Can Cortés i tal, i dic, no, dic, sí, és justament al davant.
Bé, jo no diré que siguin llegendes, perquè hi ha coses que poden ser, són certes, però verdaderament el que era l'hotel-restaurant La Rebaçada era el que he dit, l'hotel-restaurant que es fa a banda, anant de direcció de Sant Cugat, a banda dreta de la carretera. És cert que hi ha una casa que era el Rebaçalet, i que avui en dia és la plaça del Rebaçalet, en tant en quant sembla que segut hi hagués massa ocupació en el que era l'hotel-restaurant, en aquesta casa del Rebaçalet també s'hi hospedava. També es diu que era una casa de... com ho puc dir jo?
D'encontres.
D'encontres, com també es diu...
De cites.
Sí, o de cites, però també es diu que era una casa de cites, el que és el Mas del Bosc. Hi ha una casa més avall, en direcció Sant Cugat, però verdaderament el que és l'hotel-restaurant no estava en el Rebaçalet, sinó que estava davant per davant, i que és el que avui queda.
Però a veure, jo que no sé, no tinc tota aquesta informació de l'època, ara mateix, si jo passo per aquest punt quilomètric que comentaves, Pere, sí, jo trobaria algun vestigi, alguna cosa del casino?
Del hotel-restaurant? Sí.
Del davant, casino queda la façana? O una part de la façana?
Queda una part, queda una, diguéssim, que és una paret, i queda una façana, però una façana de 2 metres, allò era molt més alt. És l'únic que queda. També se situa perquè hi ha uns arcs arabescos, que si es compara amb fotos antigues és exactament tal com estava. D'aquests arcs en queden 3, n'hi havia més, però que avui en dia han caigut. Hi ha tots uns pilars, que era part del restaurant, i queda el que era l'entrada pròpiament dita de l'hotel.
I
això es pot veure passant per la carretera, evidentment.
I aquest casino, de qui era propietat, aquest casino?
Aquest casino, tal com he dit abans, l'ànima de tot aquest complex va ser el senyor Josep Sabadell i Giol. Aquest senyor, i ho he de dir perquè és el meu barri, aquest senyor va ser alcalde de Gràcia durant un any, l'any 1892. Aquest senyor era un contractista d'obres, i com a contractista d'obres i altres coses, m'imagino, doncs tenia els seus clarons, i tenia terrenys en aquesta zona. Ell ja té terrenys abans d'haver-hi ni l'hotel ni el restaurant. Aquest home, amb els seus anys, es posa malalt i ja tenia aquests terrenys, però degut a que es posa malalt i que, com a molta gent de Barcelona, el que en aquella època el que es deia és que el que necessitava la gent de Barcelona era aire pur i aire fresc i que s'anés a la muntanya, ell va anar a curar-se a la muntanya i es va curar. A partir d'aquí, ja que tenia aquests terrenys, ja comença amb l'hotel-restaurant, que té arrendat amb un altre senyor, que el porta uns anys, aquest senyor després plega, se'n fa càrrec ell, i a partir d'aquí aquest home busca mitjans econòmics per engrandir, perquè la seva idea és fer un casino i unes atraccions.
Per què un casino i unes atraccions?
Bé, sí, perquè juntament amb aquest hotel-restaurant, una mica més avall, avui en dia no en queda res, hi ha el que construeix també el que és el Cercle d'Estrangers. Cercle d'Estrangers que serà molt elitista i, tal com ho diu, només hi aniran majoritàriament estrangers, perquè el poder adquisitiu que necessitaran serà d'econòmic gran, i majoritàriament seran francesos. I aquest home, entre ell, alguns burgesos catalans, i que busca també burgesia francesa, de la que ve a Barcelona, va al Tibidabo i queda enamorat de la zona, ell entra en contacte i agafa molt, entra en contacte amb aquesta gent, molts turistes. Pensem que a Barcelona s'ha dit a una revista que és la Iniciativa de Forasters, penso que es diu aquest nom, que és Atracció de Forasters. És el que avui faríem en una oficina de turisme en el qual es capta gent que vingui a Barcelona com a turista, molts francesos, i aquesta gent va a parar aquí, al Cercle d'Estrangers, que és una zona on es reuniran i faran els seus negocis i entraran en contacte amb altres gent.
Perquè el Cercle d'Estrangers és un restaurant? No, és
un lloc de reunió. No, el Cercle d'Estrangers és un lloc de reunió.
És com un club.
És com un club. Mm. I és en aquest lloc, que avui ja et dic que avui no en queda res, és en aquest lloc on es posarà el lloc de joc. Hi haurà hotel-restaurant, Cercle d'Estrangers, uns 150 metres més avall de l'Eixo Sant Cugat, i aquí és on es posarà el joc. I és on l'any 11 s'engrandirà, es farà el casino i es construiran les atraccions, que n'hi havia diverses d'atraccions, fins a al seu decliu.
Evidentment, com en aquella època, m'imagino que tota la gent que hi anava
era gent benestant.
Era gent benestant.
Amb un poder adquisitiu?
Majoritàriament sí.
Em crida l'atenció, perquè clar, vull dir, es construeix un tramvia per arribar-hi.
Sí. Sí, ell un cop fa... On té construït aquest complex, a l'any 10, em penso que ell demana, veu que, clar, què passa? Com arriba la gent en aquest lloc? Perquè, clar, aquest lloc, enmig de Collserola, el transport en aquella època, no n'hi ha. Doncs ell demana el permís per construir un tramvia, per tenir accés al casino. En el seu origen, ell vol fer un tramvia des de Barcelona i que arribi a Sant Cugat. El que passa que la seva idea es quedarà amb el tramvia que començarà al final del que és el barri de Gràcia, que és el carrer Craywinkel, on hi ha una gran masia que és Can Gomis. Allà començarà la línia del tramvia de la Rabassada i acabarà justament davant de la porta del restaurant. I és aquest tramvia que farà tot aquest recorregut, inclús en el llibre podeu veure tot el recorregut marcat.
Aquí mateix, ara que estava mirant la portada del llibre, Pere, que hi ha una fotografia de la façana del casino, efectivament, aquí es veu el tramvia. Aturat just davant de la porta.
Fa arribar fins davant de la porta. Com a anècdota d'aquest tramvia, el que podien dir és que el dia de la inauguració, el juliol, 17 de juliol, a tres llocs posa el 20 de juliol, de l'any 1911, a totes les altes esferes i gent de bé arriba des de Barcelona fins a l'entrada del casino amb el tramvia, fan tota la seva inauguració amb el banquet, amb tot. Llavors, a l'hora d'anar-se'n, evidentment, la gent ha de tornar a baixar amb el tramvia. Però què passa? Que s'espatlla. O sigui, falla un motor a la seu central de lo que és tot el lloc on hi ha els motors i tota la instal·lació elèctrica que està a la mateixa carretera de Rabassada i que avui només queda la solera, es podia veure on estava, s'espatlla i, clar, la gent es queda que, bueno, ara com baixem? Llavors, ell demana ajuda al Tibidabo. Tibidabo té uns cotxes que els va buscar al casino de Rabassada, es porta al Tibidabo...
Vol dir que el que és el parc d'atraccions del Tibidabo ja començava a funcionar?
Ja, sí, no, ja funcionava.
Ja funcionava.
Feia pocs anys, però ja funcionava. I llavors el que fa el Tibidabo, bueno, demana ajut, es porta del casino a el que és el Tibidabo, i el Tibidabo agafen el funicular, primer funicular d'Espanya, l'any 1901, que ja estava construït, i poden baixar a Barcelona. Però sí, com l'aneta des d'aquesta, que el primer dia ja les coses ja no van, ja és Espanya.
Era un mal sí, presagi, no?
Sí, a més, amb tot, si es pot mirar a la meroteca i, bueno, és curiós de llegir-ho perquè surt a tots els diaris, que, bueno, que ha fallat el tramvia, que tota la gent... Bueno, com l'anèdota és curiosa.
Quines coses més... No sé, això, per exemple, és una anècdota, no deixa de ser-ho, però sí, és una anècdota que té la seva importància, sí, no? Perquè m'imagino que en aquell moment les 200 o 300 o 400 persones que sí, devien haver allà dalt devien pensar, ja, què fem, no?
Sí, em penso que...
amb els trajes llargs de senyores i les moquines sí, dels senyors sí, tirant-se cap avall a peu, doncs ha de ser una mica...
Perquè hi va l'alcalde de Sant Cugat, l'alcalde de Barcelona, bueno, molta gent benestant, evidentment, i clar, tot allò és un garbuix de gent important i que, bueno, que hem de quedar bé, no? Però bueno, les coses són com són, s'espatlla i bueno, ho miren d'arreglar i ho arreglen d'aquesta manera, no? Anècdotes, aquesta poder és la més important, es diu, i això és llegenda perquè nosaltres no ho hem pogut constatar documentalment, encara que també és lògic que no hi hagi cap document que digui que en el casino la gent es suïcidava, això és una llegenda.
Sí, això també és un tema que no surt, és repetitiu.
Evidentment nosaltres no... Sembla ser que ja, bueno, ara ja no, evidentment, però hi havien hagut testimonis d'aquí a Sant Cugat que hi ha hagut gils que havia sigut gent de Sant Cugat que havien treballat al casino, que sí, que diuen que sí que hi havia suïcidis de la gent que perdia la seva fortuna.
És que parlaven inclús de que hi havia una habitació per...
Sí, es parlava...
Sí, és una llegenda, m'imagino que és llegenda.
No es podia fer. O sigui, hi havia d'haver un racó amagadot i un lloc que, bueno, per poder fer, mira, per dir adiós a la teva desgràcia, que havies perdut tot. Ara, nosaltres això no hem pogut constatar, evidentment. No.
Però el que jo tinc entès és que des del primer dia té problemes en quant al... el govern o en quant a la legislació,
sí,
pel tema del joc.
És el que deia abans.
És un quiero o no puedo, que diuen els castellans, no? És,
sí.
Ara et deixo, ara no et deixo, ara et deixo fins aquí, sí, ara et deixo fins allí.
Home, la qüestió del joc, la meva companya és la que ho domina molt més que jo, però la qüestió del joc, penso que abans he dit, és el que d'alguna manera comporta en que la història d'aquest gran complex sigui, tal com diem en el llibre, sigui molt efímera. Per què? Perquè pensem que s'inaugura l'any 11 i l'any 12 ja no juga. O sigui, l'any 12 aquí a Barcelona es prohibeix el joc. I dic a Barcelona perquè tots ells, inclusiu el senyor Sabadell, van a Madrid per exposar i preguntar el per què aquí a la Rabassada no es pot jugar, i això està contemplat al Saló de Congressos, i hi ha tota una hemeroteca al diari, que penso que és de l'Heraldo de Madrid, en el qual s'explica tota la jornada d'aquell dia, una gran discussió del per què no es deixa jugar, quan a Madrid i a Sant Sebastià es juga, aquí no es deixa. No hem pogut esbrinar massa el motiu de per què aquí no juga. Podríem pensar també que tenim molt a veure el Tibidabo. El Tibidabo és un temple expiatori, és un temple dels salesians, sí. Està molt a la vora, el joc evidentment està molt mal vist, només es podia deixar i jugar jocs d'atzar, cosa que el joc no ho és, i el cas és que tornen de Madrid sense poder, perquè inclús també intervé el, no s'ho tirarà la paraula, bueno, una persona important política d'aquí a Barcelona, que està en el govern, però no hi ha manera, i res, no es deia jugar.
Sí, però
què passa?
No era un problema de competència, perquè el que jugava a Madrid no venia a Barcelona.
No, no, no,
no,
no és qüestió de,
no, no anava a Madrid.
No és qüestió de competència. No,
no, no, és, no, no és un problema de competència, diguéssim, d'activitat.
Sí, no traiem res a ningú, ni a un lloc ni a un altre, perquè ens queda molt lluny. No, el que passa que és el que dic. No, no, no hem pogut esmentar per què d'això, però el cas és que no es deixa jugar. I això és el que fa que, clar, un dels ingressos més importants per mantenir tot aquest complex és el joc. La gent que ve a jugar i la gent que deixa els diners. Un cop això no hi és, ja comença a entrar en decliu el que és el complex. I això es constata que l'any 13 es decreta fallida. O sigui, es tanca, diguéssim, es tanca el que és el per un temps el que és el casino, és definitiu, i llavors queda l'hotel-restaurant i queden les atraccions, que això duraran fins als principis dels anys 20.
Però hi havia atraccions molt avançades,
home,
per l'època.
Per l'època sí, per l'època hem de pensar que hi havia les dues atraccions poder més representatives, eren una muntanya russa que tenia 1.200 metres de recorregut, en el qual avui en dia encara es poden veure els túnels per on passava, i després hi havia l'atracció que és el water shoot, que és, bueno, és una barca on caiem una piscina i la gent entrava a la piscina. El que avui podríem veure al Tibidabo amb aquesta nova última atracció d'unes barques que van amb aigua i cauen, bueno, pues això ja hi era aquí. O el Port Aventura, avui en dia. Que
sí. Aquest,
bueno, pues això ja a l'any 11 ja...
No han inventat res.
No han inventat res. Bueno, ho
han millorat tot, però no...
I d'això ja et dic, de lo que és la muntanya russa queden vestigis com els túnels i alguns punts on es pot veure comparant fotografies d'abans i d'avui per on circulava, i del water shoot és que avui en dia encara hi ha tot el perímetre de lo que era la piscina, on hi havia tot el llac d'on queia la barca. Aquestes eren les dues grans atraccions. Hi havia també, bueno, els palaus de riure, joc de boles, tiro al pitxón... hi havia altres atraccions que avui en dia també existeixen, però com dic, la muntanya russa era water shoot, eren les grans atraccions.
El que cridava més l'atenció era la muntanya russa.
Inclús també hi havia, després d'anar a Maloteca, que hi havia hagut més d'un accident a la muntanya russa, de gent que sortia amb la disparada amb la vagoneta, com a anècdota, com avui que hi ha accidents, doncs també hi eren, no?
Doncs així, jo no sé si no li va donar temps al casino de tenir una època daurada amb aquesta curta...
Home, en quant a joc no. Ara, clar, en quant a hotel-restaurant, des del 1899 fins a l'11, aquí ja tenim 12 anys en què hi ha molta vinguda de gent en tant en quant a fondalades i a fer fontades, com en dèiem abans, perquè allà és un complex que, a banda d'aquestes atraccions, hi havia tota una zona ajardinada en la qual la gent hi podia passejar. Tenim en compte que avui en dia encara queden les fonts de la Rabassada, la font de Can Ribes, que estaven dintre del complex de lo que és la Rabassada. La font de Can Ribes queda en aquest apartat perquè és la propietat del costat, però la font de la Rabassada i 5 o 6 fonts que actualment encara queden vestigis en tot el complex, però que estan seques, però que abans hi havia aigua. Vull dir, tot això era un lloc d'esbarjo per la gent, evidentment, que podia, per la gent benestant, i no sé si algú, en aquest cas, per fer un recorregut, perquè era d'entrada, hi havia diferents entrades, podia fer, i és el que va perdurar. El joc va durar el que va durar, després segueix com a restaurant i com a atraccions fins al, com he dit abans, fins al principi dels anys 20, però ja d'una forma més ja no tant com els inicis del complex.
Jo aquí a Sant Cugat hi ha una persona que guarda molta documentació, que el coneix, és el Ricard Mestre,
sí,
que ens va trobar quantitat de fotografies. Existeix molta documentació sobre el tema o és un, per exemple, documentació em refereixo que no sigui fotografies, sinó documentació escrita.
Home, documentació escrita ja, i no hi val a dir-ho, que la documentació escrita ja la nostra. És que escrit no hi ha res més. Per això nosaltres vam fer aquest llibre, per donar a conèixer, perquè pensàvem que era una cosa prou important per donar a conèixer, evidentment, a Sant Cugat i a tota la gent interessada en aquestes, en la història. Aquest, ja dic, escrita, hi ha el llibre. fotografia i postal sí que n'hi ha, perquè avui en dia pots anar molts als mercats o als encants i pots trobar moltes postals, perquè tant el Toldrà com el Roisin van fer molta, molta propaganda de tot aquest complex i les pots trobar. Tindran el seu preu, però les pots trobar. Sí, sí. Ara, d'una forma normal, no. No existeix.
Jo em referia...
Tota la documentació que nosaltres hem trobat, evidentment, pues, l'hem trobat amb els arxius. Arxius però... de Barcelona, com d'aquí a Sant Cugat.
Escriptures se'n troben i documentació d'aquest tipus?
Escriptures, home, sí, un arxiu molt important en què nosaltres hem trobat molta documentació és l'arxiu de protocols de Barcelona. Home, escriptures físiques no les trobarà, perquè això no es pot... Bueno, potser alguna sí. La pots trobar. Però en quant a documentació, els arxius.
Els arxius. Us va donar... Quant temps heu estat treballant o vau estar treballant?
Doncs nosaltres vam començar als voltants de l'any... 1996 i vam fer el llibre a l'any 2011-2012. Val a dir que els dos, tant la Carlota com jo, vam fer les respectives carreres ja de grans i dintre aquest espai, o sigui, vam estar 4 o 5 anys sense poder, sense tocar-ho, diguéssim, sí, perquè estava per la carrera, però sí, sí, ens ha durat molt... A més, treballàvem, també el temps és més limitat, llavors, però ha durat, ha durat i durarà. Vull dir, això és una cosa que es té sempre en el pensament i com a investigador, quan sempre vas buscant alguna cosa perquè sempre pot sortir alguna cosa nova.
Perquè ara ja per rematar, vull dir, veure la part interior del que era del poc que pot quedar del casino per entrant a dins, diguéssim, del bosc, pràcticament no deu quedar res.
No, el que queda i que es pot veure d'una manera fàcil i sense complicació és el que és la façana. Tot l'altre, sí. Avui en dia és una propietat privada i com a propietat privada, diguéssim que no es podia accedir. Que passa que,
imagino que deu haver-hi el bosc que també s'ha menjat
clar,
moltes coses.
Clar. És que, vull dir, una manera de fer-se la idea de en què va consistir tot aquest gran complex és, que potser abans no hi ha esmentat perquè s'aparta, però és anar al viaducte de Can Ribes, que està, diguéssim que està al quilòmetre entre 5 i 6, que és el camí que entra des de la carretera de la Bassada per anar a Sant Medí. Doncs hi ha el viaducte de Can Ribes i des d'aquest viaducte tens tota la perspectiva de lo que era tot el casino, el complex del casino de la Rabassada. Vull dir, pots comparar les fotos que surten al llibre o que pugueu trobar de postals i et fas una idea de lo que era. Aquesta és la millor manera.
No, des de luego, quan veus les fotografies és impressionant l'època i el moment i el que es va fent allà.
Sí,
no?
Sí, és important. I clar, molta gent es pot preguntar... Ja està. No? Molta gent es pot preguntar del per què en aquest lloc i en aquest moment. Abans he dit que el lloc és perquè el senyor Sabadell, que és l'ànima, ja té terrenys allà i a partir d'allà és ell on fa tota aquesta construcció. Aquest és el motiu. Un altre punt molt important també del decliu de tot aquest complex, això és una cosa pròpiament pensament meu, amb el sentit de que tot aquest senyor fa tot aquest complex des del 1899 fins a l'any 11 que fa el casino, però ell mor el 13. El 1913 el senyor Sabadell mor. Jo penso que mor l'ànima i també ajuda a que la cosa decaigui molt ràpidament.
Doncs avui hem dedicat i ens hem excedit del temps bastant per parlar del gran casino de la Rabassada. Història d'un somni burgès, és aquest el títol del llibre que han escrit la Carlota Jiménez i el Pere Fàbregas, que avui ens ha acompanyat, ha estat el nostre convidat. Agraïm que hagi compartit totes aquestes històries, aquest coneixement sobre podríem dir, aquesta joia, no?, que va tenir durant una època la Rabassada. I també agraïm al Jaume que ens ha portat el convidat i t'esperem d'aquí 15 dies.
Dins
Jaume.
15 dies vindrem un altre cop.
Més carregats.
Espero.
Pere, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies. Molt bon dia.